últims dies d'aquesta proposta del Departament de Justícia, com ara dèiem, perquè les persones que estan condemnades per maltractament animal no puguin tenir la custòdia dels seus fills en cas de separació. Doncs bé, per conèixer una mica més aquesta proposta del Departament de Justícia que avançava aquesta setmana a l'Agència Catalana de Notícies, volem saludar a aquesta hora el director general de Drets, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Joan Ramon Casals. Joan Ramon, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Per què ha decidit el Departament ara presentar aquesta nova proposta que ens sorprenia aquesta setmana, una proposta força innovadora? Per què s'ha decidit fer-ho ara?
Bé, la veritat és que gràcies a la participació ciutadana, nosaltres estem fent una part d'una llei d'actualització del Codi Civil on millorem diversos aspectes del nostre Codi Civil, que és d'aquells punts que tenim màxima sobirania al país. I hi ha una part que és de participació pública i en aquest procés doncs, justament moltes entitats de protecció dels animals o en favor dels drets dels animals ens van fer aportacions en aquest sentit i la consellera Ciuró les va considerar doncs, que s'havien de tenir en compte, que eren importants i per això les van afegir. Per tant, és gràcies a la gent del país i les entitats de protecció dels animals del país.
Entenc, doncs, que fa temps que es treballava i que havíeu rebut peticions d'aquestes entitats per fer aquesta modificació.
Sí, vam rebre, la veritat és que moltes ens vam poder anar reunint amb elles i vam arribar a aquests acords. A més, també, repeteixo, és una llei que també s'està fent i la podem millorar encara si cal, però crec que de les virtuts que ha tingut en aquest cas la consellera és escoltar i creiem que és un tema que és important al final. És una qüestió que estem parlant també de la violència vicària que genera molta sensibilitat i que nosaltres també, dins del que ens van explicar aquestes entitats i nosaltres vam voler recollir, és que el fet que s'exerceixi violència contra, diguéssim, un animal que forma part de la família per fer mal, ja sigui la parella, ja sigui en els fills, diguéssim, és un comportament que ha de generar la pèrdua de la custòdia o la guarda dels fills perquè es fa amb intencionalitat de perjudicar, diguéssim, a la resta de la família, no? I, per tant, en aquest aspecte, per això hem considerat que era un element important i per això l'estem incluint en aquesta proposta de llei.
Ara d'aquí uns minuts farem un debat amb dues persones especialistes en l'àmbit jurídic i també en l'àmbit de la violència de gènere, però li volia preguntar d'entrada sobre aquesta vinculació que hi ha entre el maltractament animal i una conducta violenta en altres àmbits, en aquest cas parlaríem doncs, de l'àmbit familiar, dins l'àmbit de la parella o també relacionada amb els fills. Per què aquest lligam directe, per què s'ha considerat que hi ha aquest lligam directe entre una cosa i l'altra?
A veure, es considera que el fet que hi hagi una violència contra una persona és evidentíssim, però també contra un ésser viu, diguéssim, vinculat a la família, per intencionalitat de fer mal, això genera un comportament que, primer, que ja de per si ja és punible i en aquest cas ja és rebutjable i, per tant, ja hauria de generar aquesta pèrdua de la custòdia. Però és que, a més, pot ser un comportament que després generi un comportament encara més violent contra persones directament. És a dir, podria ser un inici d'un comportament violent encara després contra les persones. Per tant, es considera que en cas de petició i separacions o divorcis o bueno, algun procés d'allò es pugui prendre aquesta mesura de pèrdua de la custòdia o de la guarda. Perquè el fet violent ja és de per si molt greu, però és que a més si es fa amb la intenció de fer mal, pot haver darrere un agreujament d'aquest aspecte. I dona igual, el mal psicològic ja que es fa anar als membres de la família ja és per nosaltres prou suficient com per fer aquesta pèrdua de la guarda o la custòdia dels fills o filles.
En aquest cas, la modificació només faria referència doncs, a la custòdia dels fills o, per exemple, si una dona demanés una ordre d'allunyament, el jutge podria tenir, per exemple, en compte aquests antecedents per part de violència contra els animals?
Ara no ho tenim recollit així, però sí que és veritat que podria fer-se un jutge, ho podria tenir en compte, diguéssim, a nivell de fer-ho com a anàlogs. És a dir, teòricament, si es fa la violència contra, utilitzant el cine de la violència vicària, nosaltres utilitzem aquesta modificació del Codi Civil, molt lligat a, que en parlareu després, que tant gent que en sap més que jo, molt lligat a la violència vicària, que és fer violència per fer mal en aquest cas a la parella, en aquest cas a la dona, que pot ser home o dona en aquest cas, però en aquest cas a la dona, l'exemple que em posaves, Per tant, sí que es podria servir, diguem-ne, el fet de voler fer mal a l'animal per fer mal a la parella com una justificació per l'allunyament. Des del meu punt de vista, perfectament un jutge ho podria fer servir, ja que no ho tenim recollit així.
Però això no està recollit al text, ni es preveu recollir, o sí que es podria afegir encara?
Ara no està recollit així, tal com tu has explicat.
No, em referia de cara a la modificació, eh?
Es podria afegir, perquè és una llei que estem tramitant, justament, i per tant es podria afegir més específicament. És a dir, que es podria avui fer servir, tal com tu has dit, jo crec que un jutge perfectament podria fer-ho servir, perquè qualsevol violència, diguéssim, contra un ésser viu, pot justificar després una violència, pot ser un símptoma d'una violència posterior. Però ara no està recollit tal com dius específicament.
Aquest canvi afectaria tots, és a dir, es faria referència a tot tipus d'animal, a tot tipus de maltractament d'animal, perquè... Penso, per exemple, la conducta que un ramader pugui tenir amb un cavall. Això estaria inclòs també dins d'aquesta modificació?
Això és referent a la violència contra els animals que es formin part de la família, que convisquin o formin part de la família. O sigui, en particular, si el cavall, per exemple, fos propietat de la mare o del fill o filla, fos propietat i fos propietat particular, si és un delicte, el que diu és un delicte contra un animal que estigui relacionat amb la família. És a dir, que el Codi Civil no es pot aplicar en el cas que seguin explotacions, diguéssim, ramaderes o en animals, podríem dir, salvatges. Es refereix a que estiguin vinculats per dret privat, per dret del Codi Civil i, per tant, propietat d'algun membre de la família. En aquest cas, diguem, seria per fer intencionalitat amb mal al fill o la filla o a la parella, en aquest cas. L'important és no que... Òbviament, ja m'agradaria poder anar més enllà, no? Vull dir, però nosaltres tenim un límit, el Codi Civil té els seus límits, i les competències que tenim al Departament de Justícia són unes, i sobre el tema de protecció dels animals no som els competents, eh? Però rebentaria que només està fet si està fet per fer mal a la família. Si jo no entraré en valorar si un ramader ha fet mal a un animal de la seva explotació, no entraré a valorar, perquè és maltractament d'animal. Però en aquest cas és maltractament d'animal que estigui vinculat a la família per fer mal, justament, amb alguns membres de la família, que això és el que pot detectar un fet que és punible ja com a tal i que pot generar un fet violent més endavant.
En la proposta que s'ha fet fins ara, si no m'equivoco, també es preveu que en cas d'una separació la custòdia de l'animal se la quedi qui tingui més afinitat, diu. Com pot valorar un jutge qui té més afinitat de la família amb aquest animal de companyia?
Bueno, ha de ser el jutge, però ja tenim escrit més o menys com s'hauria de valorar. També podria ser que hi hagués custòdia compartida, també. Això, i a més, això s'està produint ja amb sentències, com que fins ara no estava molt clar, i hi havia jutges que ho feien d'una manera o d'una altra, que nosaltres hem volgut és regular-ho. Nosaltres hem regulat, justament, perquè ens han fet arribar aquestes entitats, diguéssim, de defensa dels animals, que hi havia casos que s'hi trobaven i que no les solucions no totes eren iguals, o no sempre es tenen en compte, diguéssim, que era el millor benefici per l'animal, que pot ser també no que vagi amb un o amb l'altre, sinó que sigui custòdia compartida, diguéssim, compartir també les despeses, etcètera, etcètera. Però, en tot cas, s'hi ha de decidir per un o per l'altre, teòricament s'ha de tenir en compte el seu benestar, el major vincle emocional amb l'animal, una major necessitat de la seva companyia, perquè a vegades també això s'ha de tenir en compte, o circumstàncies, el que sobretot ha de prevaldre és això sobre la titularitat formal. És a dir, més que dir, no, doncs jo sóc el que l'he comprat, no en tinc ni idea, el nom, vaig comprar...
Sí, d'aquí va
el meu nom. El que es diu és això, no és tant a nom de qui va, sinó que efectivament en qui hi ha més efectivitat, qui li donarà més benestar a l'animal i qui té més sanitat emocional. Si es considera que no s'ha de compartir, la decisió també del jutge pot ser que poden tenir custòdia compartida, que això ja s'està fent en aquests moments.
Ara sí, ja per acabar, m'agradaria fer-li una altra pregunta. Sobre les entitats animalistes, que han dit que valoren positivament aquesta proposta, però d'altra banda també diuen que lamenten que es continuï fent els ulls grossos amb els correbous. Què els hi diríeu en aquest cas?
Jo aquí no puc entrar perquè la nostra competència és respecte al Codi Civil, que no és la llei de protecció dels animals, que és qui hauria de regular això. Jo el que crec que és el que és important és que Catalunya, amb el seu Codi Civil, fa un pas molt important de protecció dels animals, fins i tot canviem, afegim el títol primer del llibre 5è, passa a dir això dels béns i els animals, i per tant ens convertirem en una de les legislacions civils més avançades que hi ha a Europa en aquests moments. I per tant jo el que crec que he de valorar és que gràcies justament a la participació de molta gent, podem dir que en l'àmbit civil tindrem unes legislacions més avançades en defensa i protecció dels animals. A partir d'aquí, nosaltres és fins on podem arribar i exercim aquesta sobirania que tenim en l'àmbit del Codi Civil, amb el que creiem que la societat evoluciona. A partir d'aquí, jo crec que són tota la iniciativa, tant de, pot ser dels departaments competents, del propi Parlament, de les entitats animalistes, doncs han d'anar veient fins on s'ha d'arribar amb els altres aspectes. Nosaltres crec que amb Codi Civil arribem al màxim possible en aquests moments, i fins i tot que dic, hi ha el tràmit parlamentari, però encara es podrà millorar i tot, i estaré atent al debat que feu després, fins i tot per si hi ha alguna idea bona que puguem tenir en compte.
No, només per acabar, em deia ara que serà una de les normes més avançades. Quins altres països han pres mesures en un sentit similar o fins i tot el mateix? Li consta que hi hagi altres països que ja apliquin aquesta mesura?
Que estiguin anant cap aquí són França, Alemanya, no tant com nosaltres, però també l'estat espanyol, perquè aquí no és aplicable el dret espanyol, només subsidiari. També no tan avançat com nosaltres, però també ha anat en aquesta línia. Nosaltres anem una miqueta més enllà, i sí que França, Alemanya i Anglaterra estan en aquest sentit que anem nosaltres.
Però no estan aprovats encara tampoc, en aquests països, França, Alemanya, sí, eh?
Alemanya i Anglaterra ja tenen normativa molt similar a la nostra.
Perfecte, doncs volíem parlar avui amb el director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Joan Ramon Casals, perquè ens expliqués una mica més el detall d'aquesta reforma que es vol fer del Codi Civil. Joan Ramon Casals, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fins ara.